Quins són els valors de la Unió Europea? Avui costa una mica més respondre a aquesta pregunta. La Comissió estudia si enviar els migrants que arribin en situació irregular a països no comunitaris, és a dir, a canvi de diners, desentendre's d'aquestes persones. Seguiria els passos d'Itàlia, que expulsa els migrants perquè els tanquin en un centre d'Albània. És el model de l'extrema dreta de Giorgia Meloni, que se sent envalentida.
És un camí nou, valent i sense precedents, però que representa perfectament l'esperit europeu i que té tot el necessari perquè el segueixin altres nacions extracomunitàries.
Espanya promet treballar perquè la idea no s'escampi.
En contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y, desde luego, lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del pacto de migración y asilo.
Catalunya nit.
La crisi de l'habitatge està marcant els nostres dies i els governs en són conscients i van anunciant mesures que el temps diran fins a quin punt són efectives. La Generalitat ha anunciat una línia de crèdits per ajudar els joves de fins a 30 anys a comprar la primera vivenda. En finançarà un 20% de l'entrada, uns diners que, com ha explicat la consellera de Territori, s'hauran de tornar.
I la totalitat d'aquest 20% no s'hauran de pagar o fins a la finalització del període estipulat, o si es vengués abans de la finalització, llavors s'hauria de retornar aquesta quantitat d'aquest 20%.
També explicarem que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha inclòs per primer cop el consum de begudes energètiques en el Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions. I parlant d'addiccions, avui entrevistarem Javier Giner, el director de Yo Adicto. És la història d'una part de la seva vida, una sèrie impactant interpretada per Oriol Pla. Dedicarem minuts a parlar d'aquesta sèrie que ja s'ha pogut veure al Serializados Fest. Avui ha passat per aquest festival també l'equip de la franquícia, una sèrie creada per John Brown, guionista de Succession, i amb l'actor Daniel Brühl. És una sàtira de les pel·lícules de superherois.
Però he hecho otra película, también de cierto modo una franquicia, que esto sí que fue un desastre total desde el primer día. Así que ahí esto me ayudó mucho.
I durant aquest informatiu, fins a la mitjanit, és possible que se sàpiga el guanyador o guanyadora del Premi Planeta, el sopar de la gala que s'està fent ara mateix, i tenim la nostra unitat mòbil. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Brussel·les planteja replicar a escala europea el model d'extrema dreta de Giorgia Meloni amb Albània i crear centres de detenció de migrants fora de la Unió Europea. Von der Leyen ha plantejat la mesura perquè la discuteixin dijous els líders europeus en una cimera i promet també endurir la legislació per accelerar els retorns. Brussel·les. Jordi Baró, bona nit.
Brussel·les fa un pas més per endurir la política migratòria, ara avalant una idea controvertida, centres fora de la Unió Europea on enviar els migrants interceptats abans que posin un peu a Europa. És un model polèmic que ja té en funcionament la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània i que ara von der Leyen planteja explorar replicar a escala europea. La presidenta de la Comissió Europea ho qualifica com una solució innovadora i promet també nova legislació per incrementar els retorns, com li demana una majoria de governs. Actualment es fan efectius un 20% dels ordenats a la Unió Europea i Brussel·les creu que cal fer més. Anita Hipper, portaveu de la Comissió Europea.
Accelerar i reforçar el treball sobre els retorns. Els que no tenen dret a quedar-se han de ser retornats. Està clar que encara queda feina per fer.
Els centres de detenció de migrants en països tercers obligarien a canviar la legislació europea, que actualment no els permet. La mesura estarà a discussió dels líders europeus dijous. Entre els més favorables, Víctor Orbán, entre els contraris, Pedro Sánchez. Opinions diverses, però cada cop més líders volen més mà dura en un debat que, en paraules d'un alt funcionari europeu, ha girat els últims anys cada cop més cap a la dreta.
Doncs sí, Pedro Sánchez en contra. De fet, des del govern espanyol, la portaveu Pilar Alegría ha deixat clara l'oposició als centres de detenció de migrants en països com Albània.
Espanya ha manifestat, además, su posición en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y, desde luego, lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del Pacto de Migración y Asilo.
En canvi, els dos protagonistes de l'acord bilateral, que ara von der Leyen es planteja estendre, Itàlia i Albània, estan convençuts que és el model a seguir. Sentim la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el seu homòleg albanès, Edi Rama.
És un camí nou, valent i sense precedents, però que representa perfectament l'esperit europeu i que té tot el necessari perquè el segueixin altres nacions extracomunitàries.
Si hi ha alguna cosa a elaborar i desenvolupar basada en aquest model, hauria de ser en una escala més gran de la Unió Europea i els Balcans Occidentals. I això és una altra raó per entendre per què la Unió Europea i els Balcans Occidentals haurien de treballar més a prop i junts.
El primer vaixell amb migrants en aquesta ruta Itàlia-Albània està previst que arribi demà a terres albaneses. Per cert, que tot això, afegim que el govern de les Illes Canàries, ho hem sabut fa molt poca estona, s'ha mostrat també obert a que l'acolliment de menors migrants es derivi a tercers països, recollint la proposta de debat impulsada des de Brussel·les. Ho ha dit el vicepresident canari Manuel Domínguez. Recordem que el govern d'aquesta comunitat autònoma ha denunciat insistentment que els centres on acull menors estan desbordats sense que el govern espanyol li hagi ofert, diu, cap solució satisfactòria al problema. Són les 10 i 7 minuts, és per tant una qüestió polèmica que volem comentar amb Sònia Ros, que és membre del col·lectiu Stop Mare Nostrum. Sònia Ros, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, quina valoració en feu d'això que explicàvem ara, que Brussel·les es plantegi aquesta possibilitat de crear centres de detenció de migrants fora dels països de la Unió Europea?
Bé, des d'Stop Mare Mortum, com crec que la immensa majoria d'organitzacions socials preocupades pels drets de les persones migrants i refugiades, és inacceptable, no? En primer lloc, i jo crec que sense eufemismes, és una mesura feixista, no? Clarament recull una proposta d'un partit d'extrema dreta, independentment de que ho faci de la mà de Meloni, que potser té una cara més amable que Orbán, no? Però clarament és una proposta de l'extrema dreta. Pensem que és inacceptable perquè és una externalització de la violació de drets humans, no? Això ja s'ha, Europa ja ho ha aprovat, l'exemple és Turquia, on hi ha una xarxa de centres de detenció on es violen drets humans, redades al carrer per ser irregular, quan no hi ha una forma de regularitzar. Per altra banda, és absolutament pervers, no? S'acaba d'aprovar el Pacte Europeu de Migracions i Asil, on no hi ha una política que desplegui quines són les vies legals i segures per migrar i per tenir refugi als estats europeus, no? Però en canvi es persegueix i es criminalitza aquesta entrada irregular. Són molts els motius, no? Pensem que és inhumà, obliga les persones a posar en risc la seva vida, les exposa a una violència extrema. Tots hem vist als mitjans de comunicació quines situacions es donen al mar i quines situacions es donen en zona de frontera. Pensem que és fals, és una falsa resposta, no? És una política basada en mesures estrella i és un relat que tracta d'encobrir una falta de model de gestió de política migratòria, no? No descartem que sigui legal, clarament és contrari al que diu la Convenció de Ginebra, no? Són aquestes mesures com la del Regne Unit amb Ruanda, que després els tribunals tomben, no? Però que mentrestant van generant aquest caldo de cultiu. Pensem que és ineficaç, no evita les arribades, mou simplement les rutes. Pensem que alimenta aquestes xarxes de màfies que tant li agrada als responsables polítics i que lluiten en contra d'elles, per no dir que és caríssim. 18.000 euros publicaven avui alguns mitjans, davant dels 8.200 euros, des d'una perspectiva purament econòmica, que el 2024 es van gastar de mitjana als estats membres. és perillós perquè entrega les claus de les fronteres a governs que clarament no són fiables ni respecten els drets humans, ho hem vist en Marroc. I per últim, jo diria que és absurd, no? La Unió Europea té 449 milions d'habitants. L'any passat, 1.140.000 persones van sol·licitar asil. Hem de decidir quina societat volem ser.
Clar, els que justifiquen aquesta mesura diuen que el 80% dels migrants que haurien de ser deportats a la Unió Europea s'acaben quedant en aquest territori. Què en pensa d'això?
Bé, jo insisteixo en la inexistència de vies legals i segures, no? La majoria de persones utilitzen vies no legals i profundament insegures, no? Molt perilloses, perquè no tenen una alternativa a això. Moltíssimes persones tenen una irregularitat a l'entrada o una irregularitat sobrevinguda, és a dir, no hi ha una política de gestió de les migracions. A ningú se li escapa que les migracions han existit tota la vida, existiran i continuaran existint, i per tant el que cal és una política estructural, cohesionada, coordinada. En aquest sentit, la Unió Europea no ha estat capaç de tenir una veu pròpia per sobre dels estats, no? I veiem clarament com està absolutament contaminada i condicionada pels resultats electorals de les últimes eleccions als diferents estats, no? I, per tant, pues, recull aquestes mesures estrella per falta d'aquesta política de fons, no?
El govern espanyol ja ha dit que s'hi oposaria, que intentarà fer pedagogia perquè això no s'acabi implantant. No sé si confien que aquest posicionament serà el majoritari i que això acabarà no passant, o si bé veuen que els discursos de dreta i d'extrema dreta es van imposant de mica en mica al conjunt de la Unió Europea, perquè quan vostè ho recordava, el cas del Regne Unit va ser un gran escàndol i sembla que ara, de cop i volta, la Comissió Europea ja no ho veu tan malament.
Malauradament, crec que tens raó quan planteges que la posició de l'estat espanyol acabarà sent minoritària, no? Nosaltres entenem que en principi és positiva aquesta posició contrària, no? És cert que ja fa uns anys que s'està quedant aïllada en algunes posicions, ho hem vist clarament a les negociacions del Pacte Europeu de Migracions i Asil, és dels pocs països dels MED 5, no?, que manté una posició on, com a mínim a nivell relat, parla d'humanitat, de resposta humanitària, solidaritat, però també no oblidem que hi ha, com a mínim, contradiccions, per no dir hipocresia, no?, perquè també hi ha una violència cap a les persones migrants, la veiem en frontera sur, la veiem en la ruta atlàntica, continuem veient devolucions en calent, però és veritat que en contrast amb el que ara mateix estem veient en la majoria d'estats i les posicions que estan defensant, doncs la posició que està tenint és positiva, no?
No sé si des d'organitzacions com la vostra, Stop Mare Mortum, i d'altres, podeu fer alguna cosa per oposar-vos a aquest tipus de mesures.
Bé, nosaltres pensem que la societat civil ha d'estar molt vigilant a quins són els canvis, jo diria que històrics, no?, que estem vivint en un context on realment hi ha un nivell de naturalització de violència cap a les persones migrants sense precedents, a un nivell d'institucionalització d'aquesta violència, i crec que l'única manera és per lluitar contra aquesta criminalització que hi ha cap als altres, pues, mantenir una postura molt ferma de defensa dels drets humans, de veure els altres amb igualtat, en defensa, no?, en defensant la posició de que els drets humans són universals, no només són per uns pocs, que són les posicions que desgraciadament estan defensant molts líders europeus, no?
Doncs, Sònia Ros, t'agraïm moltíssim que hagis atès la nostra trucada en directe avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Un minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. Estem parlant d'uns moviments migratoris que a Europa no són pas d'ara, ni ha hagut sempre al llarg de la història. Ho sap bé la professora de Geografia de la Universitat d'Ahir Marsella, Virgin Baby Colin, que avui ha pronunciat una conferència sobre migracions precisament a l'Institut Europeu de la Mediterrània. Ignasi Abad, tu has pogut parlar amb ella.
Sí, molt interessant. Realment la coautora de l'Atlas de les Migracions del Mediterrani, que creu que la proposta del Centre de Detenció de Migrants plantejada per Ursula von der Leyen no frenarà el fenomen perquè, diu, els motius que empenyen aquestes persones a marxar del seu país i continuen sent.
Las personas que necesitan salir van a seguir saliendo, ¿no? Lo enseñan las grandes crisis contemporáneas, los 6 millones de sirios que salieron de Siria, los 6 millones de venezolanos que salieron de Venezuela. Este fenómeno siempre ha sido y lamentablemente no va a disminuir, sino que más bien va a incrementar.
Virginie Baby-Colem denuncia també la hipocresia dels qui, diu, utilitzen la migració com arma política obviant informació clau.
No hay una invasión migratoria, sino que hay muchas circulaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2022 entraron en Europa 2.3 millones de migrantes, pero salieron 1.2 millones. Así que finalmente el saldo de entrantes pues era de 1.1 millones.
La geògrafa francesa recorda que els sol·licitants d'asil representen només un 10% dels moviments migratoris mundials i que la major part d'aquesta migració és legal i compensa més la falta de mà d'obra al país de destí.
Moltes gràcies, Ignasi. Anem ara cap a un altre dels punts calents d'aquest fenomen migratori. Als Estats Units la migració també s'ha convertit en un tema destacat en la campanya electoral i en l'acció política. De fet, Joe Biden està augmentant les deportacions al final de la legislatura. El nostre corresponsal, Francesc Garriga, ha visitat Nogales, a la frontera d'Arizona, amb Mèxic, on cada dia processen centenars de migrants detinguts per passar il·legalment i que acaben sent deportats. Per tant, connectem amb el nostre corresponsal als Estats Units. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Francesc, abans d'entrar en la situació que has vist a la frontera, que t'hi has estat movent, com està impactant aquesta qüestió en la campanya electoral? Què plantegen els candidats Kamala Harris i Donald Trump?
Bé, doncs, d'entrada dic que mentre el president Biden ha anat canviant la seva posició, veient que això de la campanya s'anava escalfant i que Trump ho utilitzava, com ara explicarem, i que ha passat d'una aproximació de gairebé que de no tocar gran cosa per no molestar l'esquerra, ha acabat a gairebé suspendre el procés d'asil polític, cosa que ha fet enfadar molta gent de l'ala més progressista del país. Ara mateix els demòcrates, Kamala Harris, el que proposa és reformar el sistema amb més agents, per tant, més diners, més agents per poder processar més ràpides les peticions d'asil, que s'acumulen ara en milions de persones que tenen un estatus temporal al país, volen processar-ho més ràpid, creuen que si el sistema és més fàcil, si el sistema d'immigració legal és més senzill i més ràpid, menys persones intentaran creuar il·legalment. I això farà que no creuin il·legalment i que, a més, les màfies que se n'aprofiten perdin el seu negoci. Mentrestant, a l'altra banda, Donald Trump el que fa és dir que els demòcrates tenen la frontera oberta, cosa que és mentida, però, a més, té una gran proposta per combatre la immigració o, com a mínim, per resoldre, diu, el problema. La deportació massiva més gran de la història. Segons Trump, amb l'ajuda de l'exèrcit, quan arribi al poder, deportarà entre 15 i 20 milions de persones que, diu, estan de forma il·legal al seu país.
Deien frontera oberta, dius que diu Trump. Bé, tu ja has estat a la frontera amb Mèxic. Què és el que t'hi has trobat?
Bé, doncs, no és una frontera oberta, és una frontera que està tancada. I això que sentim de fons és el procés que passa al costat mexicà un cop arriba l'autocar procedent dels Estats Units amb els mexicans que són deportats. Ens hem d'imaginar una sala al punt de la Policia Federal de Nogales, això és a l'estat de Sonora, a Mèxic, i allà ens hi trobem unes 30-40 persones, la majoria homes, d'entre 20 i 40 anys pràcticament tots, que arriben a aquesta sala tristos, alguns desorientats, amb poques ganes de parlar o amb poques ganes de saber ni ben bé on són, perquè fa dies que ho estan passant malament. Aquí es troben la policia, que els processa, els aprèn les dades i els diu que es queden aquí, a Mèxic, i que aquí, a partir d'ara, han de fer el que els sembli. Algunes ONGs els ajuden, els donen aigua, menjar, cordons, perquè la policia nord-americana els retira els cordons perquè no es puguin escanyar o escanyar algú, els donen mitjons, i en aquesta situació queden, després d'haver creuat el desert en molts dels casos, doncs queden a Mèxic de nou, no havent pogut complir el somni d'entrar als Estats Units i quedar-s'hi.
Has pogut parlar amb alguns d'ells?
Sí, alguns d'ells sí que volen parlar amb els mitjans de comunicació i t'expliquen la seva història. Són tots mexicans, en aquest cas, i l'escena es va repetint. Han creuat un desert a 40 graus de temperatura durant diversos dies, molts s'acaben quedant sense aigua, no hi ha ombra en molts casos, i per tant és una travessa molt i molt complicada. En el cas del Daniel, té els peus destrossats. Una ONG li ha proporcionat una infermera que està intentant ajudar-lo a que pugui tornar a trepitjar el terra sense sentir massa dolor. L'acaben de deportar i ell dona gràcies a Déu que es va creuar amb la gent de migració que el va deportar, perquè explica, es pensava que es moria allà mateix.
Pasé 4 días caminando con agua caliente, tomando agua de la que encontraba también. Y todo eso me cayó mal. Al momento de que pues, me desmayé como unas 3-4 veces de insolación, daño de estómago, vomitando. Y ahí es donde ya no pude. Y me paré en unos postes de luz hasta que pasó un migra. No lo habrá contado en pocas palabras. Y pues le tuve que pedir ayuda porque la verdad yo no podía. Yo pensé que a mi va quedar.
El Daniel pensava que es moriria allà, en aquest punt d'electricitat, enmig d'una zona boscosa, desèrtica, i a partir d'aquí doncs el porten al centre de detenció. Diu que el van tractar bé, que el van tenir en bones condicions, tot i que admet que feia molt fred. El centre on tanquen els migrants abans de ser deportats es coneix com la nevera.
Desde que me agarró el migra, me trató bien, como que el migra era mexicano. Y me atendió bien, me dio agua, me atendía como estaba yo. Llegué y me dieron comida y me atendieron también bien. Sí, un día me dura ya, en un cuarto frío, sin cobija ni nada.
El Daniel té sort, diu que el van tractar bé, d'altres asseguren que han patit algunes vexacions per part de la policia, i de fet moltes ONGs intenten ser sobre el terreny, allà on creuen que poden detenir aquests migrants, per presenciar-ho i evitar que la policia migratòria pugui cometre abusos, o com a mínim que si els comet hi hagi testimonis. I clar, la pregunta de sempre, Daniel, ho tornaràs a intentar? Voldràs tornar a creuar? El Daniel diu que no.
Yo creo que me voy a regresar a mi estado, a mi puerto. No, porque la pasé... Estoy aquí de puro milagro. Capaz si para la otra no la libro.
El Daniel no ho tornarà a intentar, però molts d'altres amb els que sí que hem parlat diuen que ja és el segon, el tercer cop, i que ho seguiran intentant tantes i tantes vegades com calgui. En aquests casos tots són mexicans. Diuen que els seus pobles, els seus llocs d'origen, no s'hi pot viure per la violència, per la gana i per la falta d'oportunitats.
Impressionant, Francesc, el testimoni del Daniel després de tot aquest periple, tornar a la casella de sortida, però està realment agraït al migra, com diu ell, perquè si no, sí, no ho hagués explicat. Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta crònica sensacional. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Set minuts per arribar a 11:15. La migració, sens dubte, un dels fenòmens que preocupa, i l'altre, i molt també, ho indiquen moltes enquestes, l'accés a l'habitatge. Doncs bé, el govern de la Generalitat ha anunciat avui un fons públic d'emancipació social per ajudar els joves a comprar un pis, i també ha avançat que 20.000 dels 50.000 pisos de protecció anunciats podrien estar construïts en 2 anys. Rosa Pujol.
Sobre l'ajuda per comprar un pis, es tracta d'una línia de crèdits avantatjosos de 100 milions d'euros anuals per ajudar joves de fins a 30 anys en l'adquisició del seu primer habitatge. Ho explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
En el que farem és finançar aquest 20%. Els joves beneficiaris només hauran de pagar l'interès, i la totalitat d'aquest 20% no s'hauran de pagar o fins a la finalització del període estipulat, o si es vengués abans de la finalització, llavors s'hauria de retornar aquesta quantitat d'aquest 20%.
Pel que fa a l'habitatge protegit, el govern creu que hi ha prou solars per començar a construir com a mínim 20.000 dels 50.000 pisos que ja van anunciar en la primera convocatòria de la Reserva Pública de Sòl. En aquest cas, s'hi destinaran 500 milions d'euros en préstecs.
Tots els solars tipificats a Catalunya, públics d'ajuntament o privats, tipificats com HPO, doncs podríem assumir una primera xifra de 20.000 habitatges amb un horitzó 27-28.
Entre altres mesures, es preveu reduir els terminis de construcció a la meitat.
Un tema que amoïna molt la ciutadania i per això es mou també el Consell de Ministres del Govern espanyol, que ha anunciat que s'obligarà als pisos d'ús turístic i de lloguer temporal a estar inscrits en un únic registre. D'aquesta manera, cada un tindrà un número associat sense el qual no es podran anunciar a les plataformes web. Madrid, Jordi Brascó.
L'executiu espanyol pretén aprovar la mesura per via d'urgència i obligar el més aviat possible que tots els habitatges de lloguer temporal, els d'ús turístic i els que s'ofereixen per habitacions estiguin registrats. D'entrada es vol assegurar que la temporalitat d'aquests habitatges estigui justificada i evitar així els nombrosos fraus. Cada pis s'estudiarà i se li adjudicarà un número com si fos una matrícula que els permetrà entrar a la comercialització de les plataformes digitals. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, n'explica el funcionament.
Serán los propietarios de estos inmuebles quienes tendrán que dirigirse al registro para pedir esa identificación, ese número que será el que se incorpore. Y habrá un plazo de 15 días para analizar que se cumple con esa normativa. De no ser así, entonces se suspenderá el número y, por tanto, no se podrán comercializar en plataforma.
El Consell de Ministres també ha acordat la pròrroga durant 2 anys més del bo de lloguer per a joves, 250 euros mensuals per als joves d'entre 18 i 35 anys que compleixin una sèrie de condicions.
Catalunya nit.
Un jutjat de Mataró ha amnistiat 45 agents de la Guàrdia Civil investigats per la violència de l'1 d'octubre a Dosrius. A la mateixa resolució també aplica la mesura de gràcia a l'exalcalde i un exregidor d'aquesta localitat del Maresme, Àlex Giral Robert.
Sí, segons ha avançat el digital El Món, la jutgessa ha amnistiat la quarantena de policies perquè considera que encaixen amb el text de la llei. Se'ls investigava per 27 denúncies de lesions, danys i atemptat a l'autoritat en una de les actuacions policials més violentes i desproporcionades d'aquell dia. Sumats als agents que fins ara Òmnium comptabilitzava com amnistiats, ja són gairebé 100 els policies del referèndum perdonats. Els denunciants ja han obert la porta a recórrer la decisió. En paral·lel, la mateixa magistrada ha inclòs a l'amnistia l'alcalde de Dosrius l'any 2017, Marc Bosch, i el regidor Eduard García estaven imputats per desobediència i atemptat contra l'autoritat.
Doncs la cúpula del Ministeri de l'Interior amb el govern de Rajoy nega que hi hagués una estructura parapolicial per perseguir l'independentisme. La comissió que investiga l'operació Catalunya al Congrés ha arrencat avui amb dues declaracions. Anem cap a Madrid. Bona nit, Dani Sainz de Aja.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, comencem pel principi. El primer ha estat Francisco Martínez, número 2 del ministre Jorge Fernández Díaz. Què ha dit?
Doncs com que es troba investigat en diversos casos per corrupció, Martínez ha arrencat amb la següent advertència.
Por una razón muy elemental de protección de mis derechos de defensa, pues no voy a contestar en ninguna de sus preguntas sobre esta cuestión.
I a partir d'aquí, l'exsecretari d'Estat de Seguretat i antic diputat del PP o no ha respost o ha negat la seva participació en l'anomenada policia patriòtica. Li han insistit el diputat de Junts, Josep Pagès, i la d'Esquerra, Pilar Vallugera.
Esta estrategia se ejecutaba bajo las órdenes de sus superiores políticos, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Cospedal, Jorge Fernández Díaz.
¿Cree usted que se sabrá la verdad de lo que ha pasado algún día, aunque sean mis herederos?
No existió nada de eso. El propio concepto trama parapolicial yo creo que no se corresponde ni mucho menos con la realidad.
I també ha negat qualsevol operació per desgastar Podem.
I l'altre testimoni era el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino.
Sí, ara a comissari retirat, però igual que Martínez, investigat a l'Audiència Nacional pel cas Kitchen i la guerra bruta contra Podem, Gabriel Rufián l'ha intentat interrogar sense èxit sobre els suposats xantatges a bancs andorrans per saber quins líders independentistes hi tenien diners.
¿Que por qué Martín Blas se reúne con el CEO de banca privada andorrana en un hotel de Madrid?
Pues pregúntaselo usted a ellos.
¿Pero por qué me trata de imbécil?
Oiga, mire, luego esto ya se pasa de castaño oscuro.
I el que sí que ha afirmat sense dubtes...
¿Usted es policía patriótica?
Yo como policía y como español soy patriota.
¿Y por España lo haría todo?
Sin duda.
¿Todo es todo?
Todo es todo.
La comissió que impulsa Junts ha de rebre encara una vintena més de testimonis, entre els quals l'expresident Rajoy i alguns dels seus ministres.
Gràcies, Dani.
Adéu, bona nit.
I arribarem a 11:15 parlant d'Esquerra Republicana, que ha confirmat Tolo Moya com a màxim responsable dels polèmics cartells contra els germans Maragall que intentaven denigrar-los associant-los a l'Alzheimer. La investigació interna assenyala l'exdirector de comunicació del partit, que es considera víctima d'un intent de la direcció de no assumir-ne responsabilitats polítiques. Àlex Giral Robert, a quines conclusions arriba l'informe intern dels republicans?
Doncs apunta cap a Moya com l'encarregat de gestionar la campanya dels cartells i conclou que podria ser motiu d'expulsió del partit. Es recullen els testimonis de la secretària general Marta Rovira, de l'exhome fort dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, i dels antics responsables de comunicació del partit. També certifica que la direcció va informar Oriol Junqueras que la campanya contra els Maragall havia sortit de dins de les estructures d'Esquerra, fet que es contradiu amb l'afirmació de Junqueras que no n'havia sabut res. El principal assenyalat, Tolo Moya, s'ha defensat i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha denunciat que li vol encarregar les responsabilitats polítiques que la direcció d'Esquerra no vol assumir.
Estan intentant tapar-se d'ells i culpar algú que no és polític, que no té res a veure amb la política, que està allà com a tècnic, perquè no té família política que el defensi. I ha muntat tot això per tapar que un viceconseller estava quedant amb un noi que havia fet els cartells per entregar-li diners.
I què en diu l'informe dels responsables de comunicació i estratègia que estaven per sobre de Tolo Moya?
Doncs n'esmenta dos, l'exvicesecretari de comunicació, Marc Colomer, i l'exviceconseller, Sergi Sabrià, i els fa un retret lleu. El retreu haver confiat en l'exdirector de comunicació.
I ara cap a les Illes Balears, tensió un altre cop al Parlament per la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. El president de la Cambra, Gabriel Lesent, de Vox, ha expulsat del ple dues membres socialistes de la mesa perquè portaven samarretes amb imatges de les militants antifeixistes Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Palma, Arnau Maimó.
El president del Parlament, Gabriel Lesent, ha expulsat les dues diputades socialistes al considerar que trencaven la imparcialitat de la mesa per dur samarretes amb fotos de víctimes del franquisme. Aquest era el moment en què les ha expulsat de la cambra.
Lo que no se puede es exhibir símbolos ideológicos relativos además al debate que vamos a emprender en la mesa. Creo que se entiende bien.
Señor presidente, quizá vuelve a cometer un delito.
Señora Gómez, no tiene la palabra. Si cometo un delito, aceptaré encantado la condena. Señora Garrido y señora Acosta, por favor, estan expulsades, les ruego que abandonen la sala.
Vox ha celebrat l'expulsió mentre el PP guardava silenci. En canvi, tots els diputats d'Esquerra han abandonat l'hemicicle com a protesta. El portaveu del Partit Socialista, Iago Negueruela, ha carregat contra la decisió de l'Essent.
Seria, como por poner un ejemplo, pedir que retire los crucifijos de la gente que lleva en la mesa crucifijos. ¿Vamos a quitar los crucifijos de la gente que hay en la mesa? Porque hay crucifijos en la mesa.
Negueruela.
Yo podría ser un símbolo por el que me veo también marcado en según qué época.
El president de la cambra ja està investigat per un presumpte delicte d'odi per estripar en un ple del mes de juny la foto d'Aurora Picornell, assassinada l'any 1937 pels feixistes.
El PP llença la tovallola i ara com ara descarta una moció de censura a Pedro Sánchez. Els populars han acabat admetent en públic el que ja reconeixien en privat, malgrat haver alimentat aquesta possibilitat, després de querellar-se contra el PSOE pel cas Coldo de presumpta corrupció en la compra-venda de mascaretes. Martí Ferrero.
Avui el dia començava els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio amb el portaveu dels populars, Borja Semper, animant els socis parlamentaris de Sánchez a deixar-lo caure.
Sorprende también el silencio de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido Nacionalista Vasco y el silencio de Junts. Lo que hoy es silencio, con el paso de las semanas, se va a convertir en una clamorosa vergüenza y van a tener que reaccionar.
Però en una reunió del Grup Popular a porta tancada, filtrada a la premsa, el diputat Elías Bendodo punxava el globus de la censura. I no només això, també pronosticava que hi haurà nous pressupostos que permetrien a Pedro Sánchez salvar la legislatura. Bendodo ho admetia en privat, mentre una altra diputada popular, Ana Loss, ho reconeixia en públic.
La cuestión de confianza verdadera que va a tener el gobierno son los presupuestos. Si hay presupuestos, tengo un respaldo a pasar. Y yo lo descarto que hay presupuestos. Es muy posible que haya presupuestos.
Nosotros, a día de hoy,
No tenemos los votos para cambiar este gobierno ni queremos plantear futuribles.
A Junts també s'han vist obligats a parlar clar. Inicialment, la presidenta, Laura Borràs, afirmava que el seu partit no descartava absolutament res, però el secretari general, Jordi Turull, l'ha corregida amb rotunditat.
Una moció de censura al Partit Popular i Vox és una fantasia. Vull deixar-ho clar des del primer minut, però vull que s'entengui això. Però que això no vol dir que els nostres vots estiguin al servei d'una altra força política. No estan al servei de cap força política, no estem casats amb ningú.
Abans Borràs ja havia hagut d'aclarir que les seves declaracions no eren un aval a una moció de censura contra Sánchez.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco. Que truco.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Les 10:37, Hezbollah demana un alto el foc a Israel sota amenaça de continuar bombardejant tot el seu territori. El número 2 de la milícia xiita libanesa, Naim Qassem, s'ha dirigit per televisió als israelians dos dies després de l'atac més mortífer de la milícia xiita contra l'exèrcit d'Israel des que li va declarar la guerra. Vicent Mifsud.
Segons l'actual cara visible de Hezbollah, l'atac amb un dron contra una base militar al nord d'Israel, on va morir 4 soldats i més de 60 van resultar ferits, ha demostrat la seva capacitat ofensiva.
Vist que l'enemic israelià té com a objectiu tot el Líban, entenem que des del punt de vista defensiu podem apuntar a qualsevol lloc del territori de l'enemic israelià.
De fet, Hezbollah ha tornat a atacar aquest vespre al nord d'Israel amb una onada de projectils, mentre l'exèrcit israelià continua bombardejant també l'est i el sud de Líban, on ha causat almenys 10 morts. A Gaza, els últims atacs israelians també han deixat una quarantena de morts. Segons mitjans nord-americans i israelians, els Estats Units ha exigit al govern de Netanyahu que deixi de bloquejar l'entrada d'ajuda humanitària a la franja o frenarà l'enviament d'armament. Mentrestant, en una carretera a prop de la frontera nord de la franja, un palestí ha matat un policia i ha ferit 4 persones més. L'agressor ha estat abatut.
Well, sometimes I go out Brazil and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture.
I atenció a aquesta història que ens arriba des del Regne Unit, perquè el govern britànic es planteja receptar injeccions perquè els desocupats amb obesitat s'aprimin. Londres vol així retornar aquest col·lectiu al mercat laboral i treure del pou econòmic el sistema públic de salut. La proposta arriba arran d'un estudi elaborat per la farmacèutica Lilly. Londres, Colla Ballester.
El nou govern del Regne Unit planeja diverses accions per lluitar contra l'obesitat. La més cridanera l'anunciava avui el primer ministre amb la proposta de subministrar medicaments per la pèrdua de pes a persones obeses que estiguin a l'atur. D'aquesta manera, explicava a la BBC, Keir Starmer, aquestes persones podran tornar a treballar, hi haurà menys baixes laborals i es rebaixarà la pressió sobre l'NHS, la Seguretat Social Britànica.
Podria ser molt important per la nostra economia i per la salut. Molt important per l'economia perquè la gent torni a la feina i molt important pel sistema públic de salut perquè, com vaig dient, sí, ens calen més diners pel sistema. Hem de pensar diferent, hem de reduir la pressió sobre el sistema.
Pel govern és una qüestió de salut, però també d'economia. I al mateix temps ha tancat un acord amb la farmacèutica nord-americana Lilly per fer un assaig clínic de 5 anys a Manchester i avaluar l'eficàcia del fàrmac per perdre pes. Al Regne Unit, l'obesitat és un problema molt greu. Un informe de l'OMS de l'any 2022 mostra que el Regne Unit tindria les taxes d'obesitat més altes de tots els països de la Unió Europea, excepte Malta. Gairebé 2 de cada 3 adults al Regne Unit són obesos o tenen sobrepès. Les malalties relacionades amb l'obesitat costen al sistema sanitari britànic uns 13.000 milions d'euros a l'any.
Seguim atents perquè un grup d'experts promogut pel Col·legi de Metges de Barcelona recomana endarrerir atenció fins als 16 anys l'ús del mòbil entre els adolescents. Asseguren que els telèfons perjudiquen el desenvolupament dels infants i demanen a famílies, administracions i operadors de telefonia que vagin a l'una per protegir-los. Ana Alfonso.
A casa, per exemple, els experts proposen restringir les pantalles als dormitoris durant els àpats, a l'hora de fer deures o quan s'alleta els nadons. El ciberactivista Lluís Molero, que és un dels creadors del document, creu que la protecció dels infants no pot recaure només en les famílies.
Parlem clar, se li fa vol a les famílies.
La intenció del document de treball és revertir aquesta distribució de responsabilitats i passar-les en els desenvolupadors de les aplicacions i a les companyies de telecomunicacions.
La cap de secció del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic i membre del grup, Rosa Calvo, apunta que l'ús dels mòbils perjudica clarament els infants.
I sí que veiem molts nens molt petits diagnòstics diferencials i clínicament pot semblar que mesurant la quantitat d'exposició a temprana edat veuen com es retarda aquest desenvolupament dels nanos.
Els experts també insten els operadors a oferir serveis com una wifi pensada per menors que filtri continguts perillosos i, a més, demanen al govern alertadors fiables en escoles o centres de salut per detectar situacions com ara l'assetjament en línia o la ciberextorsió.
Doncs seguim alertant els joves d'aquestes qüestions perquè informes interns de TikTok revelen que els responsables de la xarxa social sabien que noies menors d'edat es despullaven en directe a canvi de regals d'adults. Ho publica una informació de la ràdio pública americana que inclou comunicacions filtrades on els directius reconeixen que són conscients del mal que la xarxa pot fer als adolescents. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què diuen aquests informes?
En aquests documents es diu que el 2022 la direcció de TikTok sabia que un grup important d'adults s'aprofitaven del programa de recompensa de la plataforma, que es limita només a majors d'edat, per contactar amb noies d'uns 15 anys, a qui oferien regals i diners virtuals si elles es despullaven en directe. Hem parlat amb la Sílvia Martínez, que és directora del màster de xarxes socials de la UOC, que considera que és una manipulació impensable fins ara.
Poden tenir una finalitat molt positiva aquest tipus de programa de recompenses, però aquesta derivada que s'ha fet i que implica doncs, aprofitar aquesta vulnerabilitat dels menors, no?, per aconseguir aquest tipus d'imatge, doncs, és el que fins ara potser no ens plantejaven, no?, que podria arribar aquest tipus d'aprofitament.
Clar, d'això es dedueix que l'empresa prioritza els beneficis per sobre del benestar dels seus usuaris.
Sí, exacte. I a més, tenim més exemples. Els documents interns revelen que TikTok sap exactament el nombre de vídeos que el seu potent algoritme ha de mostrar a un usuari perquè en sigui addicte. Són 260 vídeos, que equivaldrien a uns 35 minuts. S'especifica més que aquest algoritme prioritza les persones atractives i, com dèiem, tot plegat surt d'una filtració, d'una demanda judicial, però TikTok, per cert, ho nega tot.
Menys minut per arribar a 3:15 de la nit. Avui ha començat el judici per la pallissa mortal al jove homosexual de 24 anys, Samuel Luiz, fa 3 anys a La Corunya, a Galícia. Les acusacions, que consideren que el mòbil del crim va ser homòfob, demanen entre 22 i 27 anys de presó per als 5 encausats. L'assassinat va provocar una gran mobilització popular arreu de l'Estat en contra d'aquestes conductes. I allà, seguint tot això, hi tenim la nostra enviada especial a La Corunya, que és la Maria Núria Rebelle. Maria Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin ambient es respira avui a les portes de l'Audiència de La Corunya?
Doncs mira, la veritat és que la brutalitat del crim que va passar al passeig marítim a tocar del Palau d'Esports de Riazor just el juliol del 21, quan acabaven de reobrir els locals d'oci després de la pandèmia, va impactar i ha quedat en l'imaginari popular.
No se debe producir nunca, pero bueno, cuando se produce es un impacto tremendo para la sociedad.
Claro. Es una vergüenza que haya sido tan tarde, ¿no? Un caso tan violento, homófobo.
Fatal, la verdad, y estamos todos muy afectados.
No només la gent del carrer té clar que el cas va marcar un abans i un després. Hem parlat també amb Isabel Bravo, que és una periodista gallega que porta més de 30 anys cobrint successos i judicis.
La brutal paliza que acabó con su vida, según testigos presenciales, pues se utilizó la palabra maricón por uno de los agresores. Entonces, ahí, desde luego, hubo una oleada de reclamación de los derechos LGTBI. En La Coruña, en España, hubo movilizaciones, si recuerdas bien, y esta es una de las claves de este juicio.
Aquest soroll que se sent de fons és que aquest migdia tècnics i operaris encara treballaven a contrarrellotge per habilitar la sala de premsa per la trentena de mitjans que estem cobrint el judici.
Déu-n'hi-do, i veig que té molt seguiment. Ajuda'ns a situar millor. Què més se'n sap d'aquest cas?
Doncs que la policia va detenir 7 persones, dues de les quals, com que eren menors d'edat, ja les han jutjades i les han condemnades a 3 anys i mig d'internament. Ara es jutgen les altres 5, 4 homes i una dona. 3 dels homes estan en presó preventiva i està previst que declarin al final de la vista, mentre que la dona i l'altre home, que estan en llibertat amb mesures cautelars, ho han de fer dijous. De tota manera, la instrucció d'aquest cas ha estat envoltada de força secretisme. Només es van fer públiques unes imatges de l'agressió gravades per càmeres de videovigilància del carrer. Les va publicar el diario.es i poca cosa més. De fet, tampoc es coneix el relat dels fets que es fa a la sentència que condemna els menors. Però fonts judicials ens asseguren que un d'ells portava una arma punxant.
Aquesta pallissa mortal va passar 7 anys després de l'entrada en vigor de la llei que ha de garantir els drets de les persones que no són heterosexuals i erradicar la seva discriminació.
Exacte, i això encara no s'ha aconseguit. De fet, el cas de Samuel no va ser un cas més. Així ens ho ha remarcat Eugeni Rodríguez de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
L'assassinat de Samuel ens va colpir d'una forma que és impossible oblidar. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia, fruit d'aquest assassinat, es va organitzar amb la resta d'observatoris, creant la Red Estatal d'Observatoris, que estarem presents en aquest judici com a observadors. És molt important que les polítiques públiques tinguin clar el que va passar.
L'Observatori va detectar més de 300 incidents el 2023 relacionats amb la discriminació d'aquests col·lectius.
Moltes gràcies, Maria Núria, que vagi bé.
Adéu, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La patronal de les benzineres reconeix que el frau del dièsel ha afectat de ple Catalunya. L'Oficina Espanyola d'Investigació del Frau i autoritats de la competència han obert una investigació a tot Espanya sobre l'anomenada màfia del dièsel, una trama que fa més d'un any que funciona i que pot haver defraudat 1.900 milions d'euros anuals. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Se sap fins a quin punt ha afectat el frau a Catalunya?
Doncs mira, no exactament, però el que sí que sabem és que Hisenda ja ha enviat 400 requeriments a benzineres de tot l'estat per saber si estan comprant dièsel pirata conscientment i no paguen IVA. Un dels actors principals d'aquest frau són els operadors fantasmes, que compren carburant a baix preu i el venen a les benzineres, que també el posen a la venda per sota del preu legal, entre 20 i 40 cèntims cèntims més barat al litre. Això ha trencat el mercat, segons ha denunciat en declaracions a Catalunya Ràdio el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
Ens ha afectat i ens ha afectat bastant, perquè això era una xarxa, diguem, mafiosa, que el que feia era comprar combustible creant una empresa nova, i en el moment en què tenien que ingressar els impostos no els ingressaven, desactivaven l'empresa, creaven una nova societat que tornava a comprar combustible i el tornava a revendre a les benzineres.
Mira, Manel, en aquest frau hi guanyen l'operador pirata, la benzinera que compra el carburant més barat i el consumidor també, que el paga sota el preu legal. Però hi perd el mercat, com dèiem, que es distorsiona, l'administració, que no rep els impostos, i les estacions petites, que no poden competir amb les del voltant i han d'acabar, bé, tancant o caient en les mans de la màfia. Segons Campabadal, el mercat no es normalitzarà fins que la Guàrdia Civil no detingui aquestes empreses fantasmes.
Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El projecte de la Sala Trono, el monstre, creat i dirigit per Josep Maria Miró, guanya el 18è Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana. L'obra, que gira al voltant dels monstres que cadascú porta a dins, s'estrenarà al Grec de l'any que ve i es podrà veure també a la pròxima edició del Temporada Alta. El premi s'ha fet públic aquest vespre a la Sala La Planeta de Girona. Maria Rovira.
El jurat ha destacat del monstre, una producció de la Sala Trono, la seva enorme riquesa psicològica per afrontar el repte d'analitzar els espais foscos que descobrim a nosaltres mateixos i com a societats. L'autor del text, Josep Maria Miró, que no ha pogut ser a La Planeta, valorava aquest premi perquè permet, diu, fer realitat un projecte poc convencional.
És un text amb una estructura ambiciosa, en què en tres personatges parla de la necessitat que té l'home i les comunitats de generar monstres. És un text ambiciós, formalment, possiblement dels més ambiciosos dins de la meva escriptura, en què el concepte d'espai i temps no existeixen gairebé constantment canviant els plans de realitat.
La proposta de Josep Maria Miró, conegut per muntatges com Temps salvatge o El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, s'ha imposat als altres dos finalistes, Barpis, de Miquel Marfiol, i Xapades en or sobre pedra vertical, de Gaia Bautista. Aquest premi es va crear en reconeixement a l'actor, director i productor teatral gironí Quim Masó, i des de fa 17 anys el guardó, que es dona a conèixer en el marc del Temporada Alta, s'ha consolidat com una plataforma de suport i projecció per companyies, autors i directors.
I tenim en marxa a aquesta hora el sopar literari del Premi Planeta, on coneixerem el guanyador de la 75a edició. Els Reis d'Espanya presideixen una cerimònia amb un miler de convidats, i allà hi tenim el Marc Ruiz. Bona nit, Marc. Com està anant això?
Molt bona nit. Doncs mira, els 10 finalistes s'ha convertit en només dos després de les deliberacions que està fent el jurat mentre dura el sopar. Les dues obres que queden són, totes amb pseudònim, Milagro i Buenas noches y buena suerte, una novel·la iniciàtica d'una banda i un relat situat en la Guerra Freda de l'altra. El president del Grup Planeta, José Creueras, ha fet notar que és la primera vegada des de fa temps que un president de la Generalitat assisteix als premis, en aquest cas Salvador Illa, i ha agraït la presència del rei expressant aquest desig.
Que como dice nuestro lema, caminemos juntos de la mano, con ese espíritu de sus majestades, superemos las diferencias y con la magia de las palabras hagamos un mundo mejor.
Aquest és el quart cop que Felip VI presideix el sopar dels Planeta, però ha estat una de les poquíssimes ocasions en què s'ha adreçat al públic.
El Planeta logra año tras año que se hable de libros, que la invitación a la lectura ocupe el lugar que merece nuestra actualidad. Esa es de por sí una gran noticia, pues como dijo Vargas Llosa, al recoger en 2010 su Nobel de Literatura, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida.
I pel moviment que estem notant ara mateix, Manel, d'aquí a molt pocs minuts sabrem qui és qui s'emporta aquest Premi Planeta dotat amb un milió d'euros.
Molt bé, doncs ho explicarem aquí en directe. Moltíssimes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Game. Remember, we are top draw professionals. Thank you.
Camera time!
two words, no words. Third word.
El Serializados Fest. Aquest vespre s'ha presentat la sèrie d'HBO La Franquícia, una sàtira ferotge de les sagues de superherois que mostra de forma hilarant com és el dia a dia en un rodatge d'una pel·lícula d'aquest tipus. A Barcelona han vingut diversos membres del repartiment, encapçalats pel catalano-alemany Daniel Brühl i el seu creador John Brown, guionista d'una de les sèries més importants dels últims anys, Succession. El Marc Garriga està amb ells aquesta tarda. Marc, bona nit.
Bona nit.
Deixen molt en evidència aquest món de les franquícies cinematogràfiques?
La veritat és que molt, no deixen canya dreta, de fet, amb noms i cognoms, a més, en alguns casos. Daniel Brühl diu que es penedeix d'alguna broma vers gent que coneix i amb qui ja ha hagut de disculpar, però vaja, tots coincideixen que és sa riure's de la indústria on treballen.
Es refrescante, es necesario. Y en general, eso siempre me ha gustado de los ingleses, que saben de reírse de sí mismo, ¿no? Esto es algo muy sano en la vida.
El creador John Brown ens explicava que era el moment de ficar-se en aquest tipus de pel·lícules que han acabat al mercat durant tants anys i desmitificar-les.
Habitualment és una combinació d'estrès increïble i avorriment absolut. És una combinació molt estranya d'hiperactivitat i de sobte no fer res de res. Això és el que volíem mostrar en la sèrie. Aquesta bogeria que també comporta hores i hores de donar voltes sense fer res. És l'experiència habitual en aquest món.
Moltes de les escenes, diu, estan basades en experiències personals i en entrevistes amb gent que ha participat en pel·lícules de Marvel o DC, com el mateix Brühl.
Yo recordé mis aventuras, pero no como la gente piensa que sea la experiencia con Marvel, porque ahí tuve la impresión que era una máquina que funcionaba muy bien y que no había ese caos y el desfase. Pero he hecho otra película, también en cierto modo una franquicia, que esto sí que fue un desastre total desde el primer día. Así que ahí esto me ayudó mucho.
Y no he volgut dir quina era, pero resumiblement yo creo que es referia a l'Ultimàtum de Bourne.
Aleshores, tot el que ens expliquen sempre de com és de fantàstic el show business clarament és mentida.
A veure, en aquesta sèrie es barallen tots amb tots, hi ha molt d'egoisme, es pensa poc en la qualitat del producte final, s'ha de dir, però ells defensen que el rodatge d'aquesta sèrie en concret ha estat excepcional.
És la primera vez que no es mentira, te lo juro. No, és la primera vez. Te lo prometo, te lo juro.
El seu company de repartiment, Himesh Patel, conegut per la pel·lícula Yesterday, interpreta un ajudant de direcció, un personatge que serveix, diu, per posar el focus en tota aquesta gent pràcticament anònima, però essencial.
Qualsevol pel·lícula o sèrie de televisió té centenars de persones sota la línia, com diem nosaltres, que no tenen mai cap protagonisme. Alguns sí, en algun moment, amb un premi al disseny de producció, al vestuari i aquestes coses, però els ajudants de direcció no els donen cap premi. La majoria de departaments són invisibles i per això estic molt orgullós que la sèrie hi posi el focus.
De fet, s'ha de dir que la sèrie denuncia amb un humor sa que, tot i moure milions d'euros en aquesta indústria, hi ha molta gent que malviu deixant-se la pell, mentre els grans directius prenen decisions des de la pantalla d'una tauleta sense immutar-se per les conseqüències.
Doncs moltes gràcies, Marc. D'aquí uns minuts entrevistarem a Javier Giner, que també ha presentat la seva última sèrie, Yo Adicto, al Serializados Fest. Aquesta versió l'ha escollit de Gemma Puig per explicar-nos el temps que farà demà i quin instrument necessitarem portar, si volem fer-ho bé. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí. No només demà, és aquesta cançó de la Mariona Escoda, no és de la Mariona Escoda, és una cançó de Rihanna que es diu Umbrella, però és la versió de la Marató de la Mariona Escoda que es diu Paraigua.
Això
doncs
mateix.
Sí, aquest paraigua que l'hem de fer servir avui. Ja l'hem fet servir, no a tot arreu, però en moltes comarques sí, demà també. I podríem dir ben bé fins divendres. Això no vol dir que plogui tot el dia ni a tot arreu, però sí que les pluges es aniran repetint. Avui, encara ara mateix, i durant la nit matinada, doncs els ruixats, les tempestes, estones descarreguen amb força, van entrant per les Terres de l'Ebre, per l'oest, avançant també cap a les comarques de la Catalunya central. De moment, 56 litres als ports, 34 al Guaire, 32 al Pont de Suert. I demà, doncs, també al matí mantindríem la inestabilitat. Sí que demà les pluges quedaran una miqueta més restringides cap a la meitat nord. Pirineu, Prepirineu. I aquí poden ser abundants, sobretot cap al vessant sud del Pirineu. Això no vol dir que algun ruixat caigui en altres comarques. I tot això amb unes temperatures que tret del Pirineu, poden pujar una mica. Avui hem quedat als 25 graus els valors més alts, doncs 26 o 27 graus.
Molt bé, doncs qui li agradi mullar-se pot fer com si hagués sentit ploure.
Exacte.
Però qui vulgui estar sec, el paraigua. Gràcies,
a
Gemma.
A la bossa.
Això mateix. Bona nit. Bona nit.